A Ràdio Maricel, a cel obert.
Aquí anem canviant, eh? Van entrant sobre la porta, entren, surten. I en aquests moments d'entresortir que es creuen convidats, hi ha hagut una conversa ràpida, rapidíssima, entre l'alcaldessa i el cap del parc de bombers voluntaris aquí de Sitges, en Jordi Ríos, amb qui ara parlarem i ara saludarem. De fet, ara li preguntarem, dic, bé, allò que tenim pendent... Jordi Ríos, molt bon dia.
Molt bon dia.
A veure, què teniu pendent? Què és el que hi ha pendent? Que li comentaves a l'alcaldessa, allò que tenim pendent, podem preguntar-ho?
I tant, què és el que no tenim pendent? Bueno, el de sempre. Ja fa temps que portem uns quants anys darrere de la reforma del parc de bombers. Uh-huh. Que concretament portem sobre uns 10-14 anys.
Bueno, 14 anys pendents, eh?
De fet, va començar amb la candidatura del Jordi Baiget. O sigui que fa uns quants anys.
14 anys pendents.
Sí.
14, són molts anys pendents, eh?
Molts anys, amb un parc que, evidentment, en la seva època, quan es va construir... Estava dimensionat per el que era el servei, el poblat creixent, el servei ja ha anat creixent. Abans era un cos que malauradament no era mixta, ara ja, per sort, va ser mixta. Ara tenim en plantilla dos bomberes, una companya que a més està de bombera aquí a Sitges, de bombera voluntària, està a Bombers de Barcelona. I ara, recentment, que... aquesta setmana, o sigui, per Sant Joan farà la seva primera guàrdia, ja tenim una nova bombera de nova mm-hmm. incorporació. I, evidentment, les instal·lacions estan fetes pels anys que eren, que no hi havia servei de dones. Mm-hmm. Ara n'hi ha.
És a dir, que necessiten un espai, un vestidor, lavabos, per dones i per homes, no?
Evidentment. Llavors, clar, no estan habituades al segle XXI, diguem-ho així, no? Llavors, doncs, ens falta una reforma. La reforma està aprovada, després de molt temps està aprovada i estem pendents del que és el pagament del projecte, que ens estem debatent si ho paguem de la Generalitat o es paga l'Ajuntament. Tot s'ha de dir i trec una llança a favor de l'Ajuntament, que la implicació d'ells vers en altres és molt important. Uh-huh. De fet, a les obres del parc espero i desitjo que s'acabaran realitzant, ojalà fos aquest any, com a molt tard l'any que ve. Almenys començar les obres i han sigut gràcies a l'aportació i interès de l'Ajuntament. Això uh-huh. s'ha de dir les
entenc
coses com
de l'Ajuntament són. D'aquests darrers anys estàs parlant, eh? Perquè, clar, 14 anys pendent...
De fet, tot va començar... L'aprovació i l'interès va començar en la legislatura anterior del Miquel
sí.
Forn
uh-huh.
i l'Aurora va agafar el relleu i... Bueno,
i el compromís d'alguna manera
exacte.
De tirar-ho endavant, d'acord.
Tot es va mig embastar amb la candidatura del Miquel i l'Aurora ens va acabar de tirar la...
Per tant, si tot va bé, al llarg d'aquest any o del vinent, com a molt tardà, així esperem que sigui, el parc de bombers voluntaris de Sitges rebria aquesta reforma, que entenc que és el mateix lloc, la mateixa ubicació, simplement una renovació d'instal·lacions, no? Bàsicament, adaptant-lo, o estem parlant de més.
Bueno, de fet, la ubicació serà la mateixa, el que fa és es fa una ampliació de la superfície. Fins ara teníem una part, o sigui, compartíem edifici amb
sí?
el cau d'escoltes,
sí?
el qual és un... És una cosa que és bastant inexplicable, no? Perquè nosaltres tenim la preocupació de que una sortida d'emergències de vehicles pesants, que és com uh-huh. els vehicles de bombers, no podien compartir porta amb el que és un centre escolta, perquè tenim crios per allà durant voltes i tal, i en cas de sortida...
Urgent.
Crea un perill de que et posi un crio per davant i diguis tenir un susto uh-huh. o un gran problema, no?
Uh-huh.
Llavors... Després de mediar molt, sembla ser que hem aconseguit que ens donguin tot l'edifici, que seria el seu per poder ampliar instal·lacions, lloc i de més.
Per tant, entenc que es traslladaria el cau del cau dels escoltes, es traslladaria.
Ampliaríem al costat, de fet el cau dels escoltes és el
sí,
mateix edifici,
sí, sí.
I és porta en porta. El que passa que nosaltres compartim la part de la cotxera i ells comparteixen una part separada
uh-huh.
de la instal·lació. El que passa que, clar, L'edifici en, o sigui, en conjunt està ocupat, o sigui, està compartit, perdó.
Per tant, augmenta en capacitat, augmenta en espai, augmenta, i entenc que canvia o canviaria instal·lacions, eh?
Sí, diguem que s'habitua al segle XXI, no? Ara han començat, o sigui, han canviat molt les normatives de seguretat, vers el nostre treball tenim una contaminació d'equips d'EPIs, que són els equips de protecció individual, sí. Tot i que s'han de netejar, que cada cop que hi ha un incendi d'interior o que hi pugui haver matèries tòxiques es porta a desinfectar, però bueno, la normativa vigent diu que han d'estar separats de la zona de treball, hi ha una zona neta, una zona bruta, i tot això s'haurà de reformar. No? Uh-huh. També ampliarem amb un espai per neteja d'EPIs de salvament marítim, que és un projecte que tenim aquí a Sitges bastant important, que tenim molts entrebancs, tot s'ha de dir. Diguem que el departament no és que...
No li agrada la idea, o què?
Exacte, no ens acaba d'això, però bueno, estem treballant així, mica en mica estem arribant a un consens, i de fet és el futur, eh? Diguem que el percentatge d'accidents en el medi aquàtic ha incrementat. Vers la pandèmia que va començar fa 2 anys, quan va acabar la pandèmia, la gent s'ha bolcat als espais naturals, sigui en muntanya, que també ha hagut un augment bastant important de rescats de muntanya. Això està al grup de rescat de muntanya de la Generalitat,
sí.
Ho podrien corroborar, que han pujat una barbaritat. I en el medi marí també. Tres coses el mateix, no? La gent s'ha tirat més a la platja, s'ha tirat més amb esports aquàtics, que estan bastant a la mà de tothom, per sort o per desgràcia, o sigui,
sí, sí.
Per sort, perquè la gent...
Sí, sí, aquesta cosa que té la democratització de vegades d'aquests esports o d'aquestes activitats físiques, doncs agafar, tothom s'atreveixi ara a fer un 3.000, tothom s'atreveixi ara a agafar un paddle surf i ficar-se, anar-se'n mar endins, i moltes vegades doncs, amb cert desconeixement del medi, i això fa, entenc, que doncs, de vegades hi ha rigid circumstàncies, no?, en què es produeixin accidents, perquè tant la muntanya com el mar s'ha de saber una mica, eh? Se'ls ha de tenir respecte, s'ha de saber una mica.
S'ha de tenir respecte, tu ho has dit, no? A més, respecte i sentit comú, no? El problema és que gràcies a les xarxes socials, que però al més fer una bona foto o tenir molts seguidors, la gent s'arrisca més del compte per tenir alguna cosa que sorprengui la gent per poder dir, ostres, no? I perdem una mica el nord i perdem una mica el sentit comú, no? Llavors, ens creiem que tenim el material a la mà i només tenim material ens podem aventurar a aquest tipus d'esports, i no és només el material, sinó és el material, una formació, un sentit comú, una preparació física, tot i que ara la preparació física de la gent és bastant...
Ha millorat respecte a anys enrere.
Però hi ha una experiència que és el que preval.
Sí, que el mar pot ser molt traicioner, que tu agafes el teu paddle surf i entres mar endins i el mar està molt pla i de sobte...
Exacte.
En qüestió de res, hi ha un canvi de temps i després tornar al retorn moltes vegades és més complicat del que ens puguem pensar.
És
no?
Això, i sobretot ara en època d'estiu, amb el tema dels banyistes, sempre tenim la problemàtica de les corrents d'aigua. Quin problema hi ha? Que, o sigui, en tots els mars, en totes les platges hi ha corrents de retorn. El corrent de retorn normalment és l'aigua que... la gran massa de l'aigua que surt cap a terra, que és les onades que van cap a la platja, té un desplaçament cap a l'exterior.
Sí.
Però, clar, un cop arriben al final, aquestes aigües han de tornar. Aquestes aigües sempre tornen per la part més fàcil, que seria on hi ha petits torrentets o petits canals, que et fa una corrent de retorn. Aquesta corrent de retorn es pot apreciar en dies de mala mar o en dies que... O sigui, es pot arribar a apreciar perquè es veu una mar una mica més plana, amb la qual et dona una falsa sensació de seguretat perquè no veus onades, veus la mar més plana, i és on, en teoria, si està més plana, és on hi ha més bona mar, i és al revés, no? La corrent el que fa és un aplanament de les onades i se t'emporta cap endintre. Que no passa res. El problema és quan tu tens la sensació que se t'emporta el mar cap endintre, intenta remar contra corrent. Aquí és el que no... O sigui, és on tenim el problema, no? Que el ser humà no té tanta força com per...
Per anar contra corrent.
Exacte. Llavors hi ha l'error de nedar contracorrent. Si en aquesta, si el que fem és mantenir la calma i en vez de nedar contracorrent o ens deixem portar per la corrent o nedem en diagonal cap a un lateral per sortir a les forces, o sigui, de la corrent de ressaca, podem evitar un problema.
No ens desgastarem tant i arribarem a terra.
Ens quedarem... No cal arribar a terra. Només que et quedis a fora de la corrent de ressaca,
d'acord, ja
i demanis està. Ajuda, et posis tranquil i mantens a flot... ja et vindran a treure, però sobretot és sortir de...
Per tant, entenc que voleu activar algun tipus de secció o dels bombers, però exacte, en el medi aquàtic, eh?
Sí, diguem que des d'aquests, com he dit abans, durant aquests anys l'increment de serveis aquàtics ha
proliferat,
i en tots els parcs de costa hi ha un projecte en comú, de fet és un projecte de la Generalitat, que el que s'està fent és abastir de material o epis aquàtics per poder subsanar aquests problemes, no? Nosaltres, Sitges és un poble molt, molt turístic que augmenta, en realitat, la població a l'estiu.
Vaja, i que té una oferta, diguem, d'activitat aquàtica important, també, eh?
Importantíssima. Llavors, doncs, gràcies a l'Ajuntament i Cementos Portland, que són els que ens van donar una aportació econòmica, econòmica, doncs, de material, sí, hem dit, vam posar en comú que ens faria falta una embarcació sí, nàutica, perquè tenir una barca dintre l'aigua és seguretat tant pel banyista com pel mateix bomber, que és el que treballa, no? I es va aconseguir comprar una moto d'aigua. De fet, seria la primera moto d'aigua que estaria en el servei de bombers.
D'acord.
I seria aquí al parc de bombers de Sitges la primera moto nàutica de tota Catalunya. Gràcies a l'Ajuntament, l'Ajuntament ha cregut en el nostre projecte. Cementos Portland, que ha col·laborat més d'un cop també amb nosaltres. Ja tenim dos vehicles, una ambulància que teníem abans, que va col·laborar a Cementos Portland. Ara tenim un BUP, que és un vehicle pesat,
sí,
que també va col·laborar a Cementos Portland. I ara aquesta última aportació, que ha sigut la moto d'aigua, que la tenim en stand-by al port d'Aigua Dols, a l'espera de matriculació, que quedarà en poc, i que ens donin el permís
de la Generalitat
per poder treballar.
Per tant, aquí queda aquest... I aquí en Jordi Ríos, que ens ha explicat coses molt interessants, però venia a parlar de la campanya forestal. Ens hem anat enredant, no, amb temes que ens interessen, per descomptat. 15 anys esperant reformes al Parc de Bombers Voluntaris de Sitges. Si tot va bé, doncs arribaran aquest any o l'any vinent a molt tardar, amb aquesta ampliació i aquesta adequació al món actual, al món real, entre d'altres la incorporació de la dona en el cos de bombers, cosa que ens alegra molt, però que requereix, doncs, que les instal·lacions també s'adecuïn al fet de que ara hi ha dones dins del cos de bombers, aquesta secció o part de bombers marítims, no sé com dir-ho, no sé si com es diu això.
Salvament o rescat aquàtic.
D'acord, i que entenc que sou com, passaríeu a ser com una més a més de, diguem, el servei de salvament i socorrisme?
No, o sigui, aviam, la història és que dintre del cas de bombers hi ha el GRAESU, que és el grup especialitzat en salvament aquàtic,
sí,
i a més, vale? Però aquest està a vella terra. Llavors, com que hi ha aquesta problemàtica dels parcs més colindants a el que són a la fase marítima, l'actuació més immediata són els parcs de peu, no? Llavors, és tenir els medis suficients per poder assistir a aquesta persona fins que arribin,
els professionals del sector.
Exacte, els que són especialistes.
D'acord, els especialistes, d'acord. Anem a parlar de campanya forestal.
Vinga,
que d'alguna manera el motiu que ens havia portat a convidar en Jordi Ríos aquí a l'estudi. Una campanya forestal que entenc que està en marxa.
Sí, va començar a principis d'aquest mes, el mes de juny, va començar la campanya forestal. Aquest any s'ha avançat 15 dies per la problemàtica de sequera que hi ha, i seguim amb la mateixa problemàtica, tot i que hagi plogut.
Clar, anava aquí, eh? Ha plogut aquests dies una miqueta, tampoc no gaire, però més o menys va plovent, no sé si això es nota.
Aviam, ha plogut, però ha plogut, diguem que no equitativament, no? A la part nord de Catalunya, diguem que tenim la Catalunya separada en dos,
sí,
en dues parts, no? La part nord, que sí que ha hagut una mica més de precipitació, tot i que feia molts mesos que no plovia i hi havia sequera, i després la part del centre cap al sud, entre ells el Garraf, Tarragona, Terres de l'Ebre, tota aquesta part és on menys precipitació ha caigut. Clar, aquí ha plogut dos dies que...
Sí, tampoc ha estat res excepcional.
No, com a molt ha entrat l'aigua 2 centímetres en el terra. Hi ha molta sequera, ja el terra està molt calent, no arriba a penetrar i no arriba a restablir les humitats que, que haurien de...
Per tant, davant d'aquesta campanya forestal que acaba d'arrencar d'alguna manera, que ja està a març, davant d'aquesta sequera, entenc que quan arriba aquesta temporada els bombers esteu més alerta que mai i ja fa molt de temps que bombers i gent que s'hi dedica ens diu... És que el Garraf, el dia que cremi el Garraf, això serà imparable. No ho podem frenar, perquè està molt sec, perquè hi ha molt sotabosc, etc. I no sé si és així, si ho veieu així o no.
Sí, és tal qual. El Garraf ja de per si és un ambient sec, és un ambient que la vegetació que té ja és... O sigui, ja és propensa a incendi, hi ha el pi blanc, blanc és una planta que a més necessita el foc per reproduir-se.
Cert.
Hi ha molt poca aportació d'aigua, perquè és un massís que és sec, i evidentment és propens. Si això a més li sumim sota el meu
criteri,
punt de vista, que hi ha una mala gestió forestal, una mala gestió de conservació, perquè hi ha la creència de que per conservar el bosc no s'ha de tallar, i jo aquí discrepo, el bosc s'ha de treballar. Si el treballem, netegem sota bosc i tallem la fusta innecessària, no? Això no vol dir arrasar. Fer un treball sostenible, una amortització de lo que són el medi natural assumible i assequible. Tots els països del nord treballen al bosc i tenen més bosc aquí i més net, no? El problema d'aquí és que el Garraf en el seu dia es va cremar, es va fer reforestació per helicòpter, llavors diguem que la matèria forestal, els pins estan un molt junts a l'altre i això no s'ha gestionat, no s'han fet tales selectives, no hi ha bestiar que neteja sota bosc i ara com ara hi ha una acumulació de combustible molt gran, amb pendents que són pronunciades, amb aportament de poca aigua, sí que tenim el mar al costat, les marianades ajuden molt, però que és un punt de combustible que està aquí latent i que ja veurem a veure... La impressió és que tard o d'hora acabarà...
Clar, és el que anava a dir. És a dir, entenc que estem en perill, és a dir, Garraf està en perill de cremar.
Sí.
Davant d'aquesta situació més de sequera, extrema, no sé què.
Sempre ha estat.
Sempre ho ha estat i no sé si ara encara més. És a dir,
ara més.
La sequera més. I si això vol dir que arribarà el dia. És a dir, que d'alguna manera hem d'esperar que aquest dia arribi o no. O això es pot evitar i no sé si cal evitar-ho. És a dir, no sé si també doncs, hi ha moments en què... Entenc que un foc controlat, òbviament, no? Però sí, fins i tot hi ha moments en què diu és que gairebé que aniria bé que cremés, que poguéssim que cremés sempre que el puguem controlar.
De fet,
no?
Si es pot... O sigui, hi ha el grup del Graf, que són els forestals, que ells fan la gestió de combustibles, no? Es fan les cremes controlades, suposo que ja ho he sentit alguna vegada,
sí.
I s'han fet cremes grans sempre controlades, sempre s'intenta no fer-ho en època forestal, no? Perquè és on hi ha més insolació, més sequera, sempre es fan la gestió de prevenció a el que és l'hivern, que aquí a la zona de mar i de Malló és temporada baixa, la temporada... O sigui, encara que no sembli habitual la temporada dels incendis forestals a l'hivern, és el Pirineu. Que dius, perquè hi ha menys precipitació, hi ha més sequera pel fred, canvien els rols, no? Aquí a la zona d'interior i costa solen ser l'estiu, el Pirineu, que és més fred, pues, solen ser l'hivern. Llavors, les gestions forestals de cremes controlades i de combustibles són a l'hivern. S'han anat fent. Aquest any també ha sigut un any complicat perquè durant tot l'any no ha hagut ni precipitació de pluja ni neu. O sigui, diguem que el temps... està com una mica canviant, és un temps bastant atípic, que sembla ser que serà el rol de...
La tònica, no? Sí,
d'aquests anys. Però, bueno, és el que estem dient. Diguem que la gestió forestal i la prevenció es mira de fer l'hivern, no? Amb cremes controlades. El que m'havies dit, si és interessant que es cremi el Garraf, controladament sí. També és un cicle natural. De tota la vida han hagut incendis de manera espontània, natural, per llamps i demés, i de fet és una manera de regulació natural de lo que és la vegetació, de renovació de pins nous o arbres nous, És, diguem que és el rol natural, no?
I entenc que aquí la dificultat és que pugui ser controlat, no? Que aquest foc, que, i aquí és on interveniu els bombers, no?
Exacte.
És a dir, poder controlar el foc, aquesta és la gran dificultat, no? El gran repte, no?
Quan sí, ha... que a més és un repte, o sigui, com he dit, el clima va canviant, els incendis van canviant, fa anys enrere els incendis no eren ni tan ràpids ni tan violents, no hi havia la mateixa vegetació, hi havia menys medis, perquè hi havia menys medis, però no hi havia tanta insolació, no hi havia tanta, hi havia molta més precipitació, o sigui, la massa forestal no era tant, encara que sigui contradictori, hi ha més massa forestal ara, hi ha més boscos ara que 30 anys enrere, perquè 30 anys enrere es cultivaven els terrenys, ara no s'han cultivat.
Hi ha més agricultura.
Evidentment, aquests terrenys abandonats han creat massa forestal, amb la qual tenim més bosc. Això ha creat que amb el canvi de clima que estem tenint, de més sequera, més vegetació, menys tracte en el medi natural, els focs estan sent més intensos, més violents. Més ràpids. Potser no s'allarguen tant en el temps, però sí que són proliferen molt ràpid. No? Llavors, amb molta més caloria, i el sistema de treball està canviant, no? Perquè nosaltres amb un foc de gran intensitat, amb molts quilowatts de potència, o sigui, d'energia i d'escalfor,
sí, sí, sí.
No els podem sufocar. Nosaltres tenim una capacitat, si no m'equivoco, de 300 metres hora de treball. 300 metres...
Que és força, però clar...
Sembla molt...
Però igual no és tant, no?
Però no és tant. Diguem, la capacitat de física dels bombers i dels medis no és...
Quants bombers sou ara al Parc de Bombers Voluntaris de
Sitges? Bona pregunta.
Hauria de ser una pregunta fàcil. Veig
som
que
pocs.
Sou pocs.
Som pocs. Hauríem de ser... Fa anys enrere amb 32 en plantilla. Actualment estem sobre uns 14.
Caram!
Som
14... És menys de la meitat, això,
sí. Diguem que som menys bombers amb més quantitat de serveis i amb més exigències. Fa 4 dies al ser més personal era molt més fàcil cobrir les guàrdies, no teníem unes hores, entre cometes, no teníem unes hores obligatòries a complir. Ara s'ha instal·lat una app, un sistema nou.
Ens ho va explicar, ens ho van explicar fa poc, això, el tema de l'app.
Exacte, que té la seva lògica, però diguem que diferentment portada, això ja no entrem en debat. Però bueno, ens exigeixen unes 650 hores obligatòries.
Que entenc que això fa tirar enrere molta gent.
Fa tirar enrere molta gent. Bueno, és que és complicat.
Bé,
és complicat perquè
en qualsevol cas, falten bombers.
Sí.
Faltarien bombers, sí. És a dir, hi ha pocs bombers a Sitges, faltarien bombers. És a dir, no ho sé, ho dic per si hi ha algú que diu, ostres, jo sempre he volgut, m'hagués agradat.
El problema també... És que tot va associat amb el sistema d'ingrés, o sigui, diguem que és una roda que per crear un bomber necessites un any i mig a dos anys. Se solapen les proves d'accés de bombers voluntaris, que es fa una petita oposició,
sí.
Que, bueno, petita per dir-ho d'una manera.
Sí, sí, que no és petita, que els exigeixen,
Exigeixen molt. Es solapen les oposicions de bomber voluntari amb les oposicions de funcionari. Clar, què passa? Que personal que entra amb bombers voluntaris, al cap de 2-3 mesos...
Això ens ho van explicar, se'n van cap
a funcionari. Nosaltres, de fet, aquí havien d'entrar dues persones...
Ho fan servir com un salt.
És
com un salt. És a dir, és com el pas previ a la carrera de bomber funcionari, i el fan servir això perquè l'exigència, com dèiem, és moltíssima. És a dir, i és un sistema que entenc que ha perjudicat els parts de bombers voluntaris.
Que és totalment legítima, perquè qui més qui menys, els que hem estat a bombers voluntaris sempre hem volgut entrar a funcionari. N'hi ha que sí, n'hi ha que no, però la gran majoria sempre hem volgut tenir l'opció d'entrar a funcionari. Perquè se't doni millor o pitjor les opcions, no has entrat, o per altres circumstàncies, no?
Sí.
Però clar, tota aquesta història va en contra nostre, perquè clar, els timings... O sigui, no hi ha una regulació de temps en estar bomber voluntari per entrar a funcionari. Bueno, és una mica més tot...
Vaja, que ha perjudicat els parts de bombers voluntaris que d'altra banda són indispensables, perquè hi ha molts municipis com el nostre que, si no hi ha part de bombers voluntaris, no hi ha bombers al territori. I aquí podria ser un problema més o menys greu perquè Barcelona diguem que ho tenim a tocar, però hi ha zones de Catalunya que compta, sense parts de bombers voluntaris, tindrien greus problemes d'atenció.
Bueno, el 60% dels parts de Catalunya, encara que la gent no ho sàpiga, són bombers voluntaris.
És un repte que diguem que tenen aquí altres institucions a veure com coordinen això, perquè clar, d'alguna manera fan una funció. I ara que arriba l'estiu, que parlàvem d'aquesta campanya forestal, que per cert, de moment el parc ja per acabar, perquè fem tard, però el parc de Garraf de moment és obert, però no sé si tot fa preveure que amb aquesta sequera, si no plou més tot plegat, potser hi hagi dies que digui l'haurem de tancar per prevenció.
Tot va en funció, aviam. Per el que ens han dit, es preveu una onada de calor bastant important, es van dient, no? Tot sí. I que avui ha estat un important dels dies, sí que ha pujat la temperatura, la humitat ha pujat perquè hi ha molta xafogor, però encara estem al mes de juliol. Això segurament canviarà. I segurament que si hi ha molta insolació i hi ha molt perill d'incendi, es prendran les mesures
adients
per poder tancar.
Sobretot, no es pot fer foc en lloc on hi hagi verd, bàsicament, Sobretot
ara en Sant Joan, no?
Exacte, i compta amb Sant Joan, exacte, que arriba, que entenc que és una de les nits fortes vostres, no?
Diguem que sí, que és la nit nostra, no? Tot i que ha baixat molt l'increment de serveis, perquè suposo que la gent està conscienciada i és que tenim...
Home, i a més ara ja tenim ordenances amb el tema, i tot està com més controlat, però vaja, sobretot seny, que al final...
Sentit comú.
Exacte, és el més important. Sentit comú, seny, i tinguin vostè petards. Tinguin vostès petards per Sant Joan, però mirin a on els tiren. Si hi ha verd a prop, abstinguin-se de fer-ho, si us plau, que no volem disgustos.
Verd o marrón.
Exacte, verd o marrón, sí, perquè ara el parc del Garraf ara és més aviat marrón que no pas verd. Jordi Ríos, moltes gràcies per la visita.
Molt bé, a vosaltres per l'oportunitat d'explicar-ho.
Gràcies.